Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego. Porta un llibre prou recent. Va ser editat el 2021 i és un llibre d'històries de misteri i imaginació. El llibre es diu Un dia la porta s'obrirà i està escrit per Manel Esteller i Salvador Massip. Manel Esteller és metge i catedràtic de genètica per la Universitat de Barcelona. I Salvador Massip també és metge i dirigeix un grup de recerca sobre càncer i envelliment a la Universitat de Leicester. Però als dos els agrada escriure. Esteller té més que res llibres de divulgació científica, però Salvador Massip té de tot, novel·les, contes i tota classe d'històries. La història que he extret de Un dia la porta s'obrirà du per títol La llegenda del tren que mai s'atura. La llegenda del tren que mai s'atura. Mentre el meu abric i jo caminem de nit per aquesta extensa plana, no puc deixar de pensar en la boira. Sí, ja sé que tinc altres preocupacions més greus. El taxi que enduia s'ha espatllat i he decidit que arribaria a l'estació caminant. I això ja em fa 3 hores. 3 hores d'arrossegar l'estúpida maleta. 3 hores de sentir-me adolorides les mans per haver de portar-la. 3 hores sense veure res que tingui més lluny del nas. Boira omnipresent, el maleixo 3 cops. Assegut sobre l'equipatge, intento recuperar les forces per continuar el camí. Una barreja de siga-saga, de borratxo i bal d'abella. A poc començo a comprendre l'atracció que provoca la boira als vells mariners, que creien veure-hi sirenes de pis càlids i escates platejades. També intuïxo com de les seves entranyes els escriptors del segle XIX van fer néixer monstres i altres criatures que ens horroritzen, segurament perquè s'assemblen tant al que realment som. Un moment, què és allò? Una llum? Per fi, una llum! Som-hi, extremitats cegues que us han robat la claror i ara us la volen tornar. A mesura que em vaig apropant a la font de llum, m'adono que ve d'una casa gran. Espera, no és cert. No és un habitatge. Aquesta construcció és una estació de tren. Salvat! Mai m'havia alegrat tant de veure'n una. I això que, si us he de ser sincer, l'aspecte extern no és gens acollidor. Davant de l'edifici hi ha un pal alt, nu i corcat d'on penja un rètol curt. Estació. Les escales de l'entrada estan cobertes de sorra grisa. Les parets tenen la blancor d'una condensació de boira. Però una estació és una estació i no estic en condicions d'escollir. Tanmateix, no sé què esperava. En aquest racó de món deixat de la mà del bon senyor. Una estació amb escales mecàniques i una hostessa esperant-me amb un cafè amb llet ben calent? Donen gràcies per haver-hi arribat sa i estalvi. Quan poso la mà sobre el pom de la porta d'entrada a l'estació, sento el so inconfusible de la màquina d'un tren. Com un endemoniat giro cua, oblido l'estació i comencem a córrer per a l'andana. Jo, el meu abric immers i l'estúpida maleta. Aquest tren no se m'ha d'escapar. Faig molt tard. Esbufegant com un peix fora de l'aigua, he aconseguit plantar-me vora la via abans que el comboi entrés a l'estació. Mira-te'l, ara ve. I porta una velocitat considerable. Però què és això? No és un tren elèctric, no és una màquina actual. És de vapor. Deu ser un tren turístic. Encara que no sé qui hi pot haver d'interessant per veure'l en aquest indret oblidat. Atenció, va massa ràpid i no està frenant. Hauria de parar, no? I com contestant la meva pregunta, la vella màquina de vapor passa a una velocitat de vèrtigen pel meu davant, tirant tres vagons de fusta podrida completament buits de viatgers. I just abans de tornar-se a endinsar en la boira, m'aboca una alenada de fum amarg a la cara com a resposta. Però el que ha acabat de descompondre'm el rostre ha estat la visió del maquinista, un home cadavèric i d'una pell groguenca visible entre els nombrosos estrips d'un uniforme blau que ja fa molts anys que no es fa servir. Si volia una resposta, ja la tenia. El tren sorgit com d'una infernal màquina del temps no s'ha aturat. Per sort o per desgràcia, sempre he intentat ser bastant racional i trobar una explicació a les coses, però en aquesta ocasió em costava. Estava crispat i alhora astorat. No era el millor moment perquè et posin una mà desconeguda a l'espatlla, com així va succeir. Perdoni, sóc el cap de l'estació. Crec que li seria més còmode esperar el següent tren dins de l'edifici, va dir amb veu reconfortant un home d'edat, d'aspecte agradable i unes ulleres perfectament rodones i transparents. Però aquest tren, just vaig poder balbucejar. Entri i li explico, va contestar l'oficial del ferrocarril. Sí, val més, vaig afegir nerviós. El vell m'obri la porta i vam entrar a l'estació. Per dins semblava molt més gran que per fora. A la dreta hi havia les finestretes on es compraven els bitllets i a l'esquerra hi havia una petita barra de bar amb un parell de taules i cadires. Com ànima més. El cap d'estació es col·locà darrere la barra i m'oferí aquell desitjat cafè amb llet que m'havia imaginat fer uns instants. «Asseguis, per favor, ja veu que no vaig excessivament sobrat de personal», va dir amb un mig somriure. «És una estació petita i en les retallades encara surt que continua obert». Escolzat a la cadira, lliure dels meus voluminosos abric i maleta, buscava posar els pensaments en ordre. «Necessito explicacions», vaig començar. «D'on ha sortit aquest maleït tren de vapor amb tots els vagons buits que ha travessat l'andana com un raig? Qui era aquell espantall d'home que el conduïa? Per què?» M'anava atropellant i el cap d'estació m'aturà aixecant la mà. «Vol una resposta fàcil o vol la veritat? Penseu bé, si us plau», va dir. Sols vaig aconseguir articular una curta resposta. «La veritat». L'ancià a sentir complagut. Va sentir-se un licor estrany i es va asseure al meu costat. I aleshores, com qui no vol la cosa, va soltar. «Vostè coneix la llegenda del tren que mai s'atura?» Me'l vaig mirar amb estranyesa i vaig fer que no amb el cap. «Ah, així vostè deu de viure lluny d'aquí, segur. Tots els locals saben la història. Bé, li explicaré i potser aconseguirà la seua resposta. Comença així. Fa molts i molts anys, en aquesta regió hi havia un jove maquinista. Era generós d'esperit, alegre, adorava la seva feina i era estimat per tothom. Un dia arribà un ric matrimoni a aquestes terres. Ell triplicava l'edat d'ella i era vergonyosament ric. Ella era ambiciosa i d'una bellesa feroge, amb uns cabells llisos llarguíssims, d'un color negre que feria els ulls, i per damunt de tot odiava la vida que portava i el seu marit. El noi del tren no trigà gaire a deixar-se embogir per ella. El tenia dansant al seu dit petit. Un dia va dir-li que sols el seu espòs s'interposava en la felicitat entre tots dos. Ell va dir que sí, i tots els esdeveniments es precipitaren. El dia acordat, ella subministrà un somnífer al seu marit i el portà amb el cotxe a l'entramat ferroviari. El va aparcar sobre les vies del tren i se'n va anar. Aleshores, el jove maquinista va aparèixer amb el tren, directe cap al cotxe, on hi havia adormit el marit d'ella. Poc abans del xoc, l'ignorant espòs es despertà i cridà com un possès, intentant sortir del vehicle. Però el maquinista va accelerar la marxa i amb el xiulet del tren va tapar el xiscle de l'home. L'impacte va ser devastador i amb prou feines en va quedar res de cotxe i marit. Podria haver-se fet passar perfectament per un accident. Després de les primeres diligències en la policia, el noi marxà a buscar-la. Però ella no hi era. Els veïns van dir-li que havia marxat amb l'alcalde d'un poble veí a Amèrica del Sud i els diners del difunt. El maquinista enfollí completament. Va tornar al seu tren de vapor i vagons de fusta, a la màquina encara esquixada de sang i trossos de ferralla. La policia també el buscava. Algú havia sentit el crit de l'home abans de l'atropellament i a més havien rebut una trucada anònima. Havia estat ella? Mai es va saber. El maquinista feia accelerar el tren com un boig rabiós. La caldera estava vermella i es confonia amb la sang de l'home que havia matat per no res. Enfilà el tren cap a un tram de les vies encara en construcció que acabava en un barranc profund, sempre tapat per la boira. No va intentar frenar. Mentre el tren queia al buit, el jove no deixava de riure en la rialla més folla que mai ningú hagi sentit. Es diu que quan la boira ompli tota la plana, com avui, aleshores l'ànima en pena d'aquell maquinista es veu condemnada a tornar a portar el seu tren sense aturar-se a cap estació, sempre endavant, fins a tornar a caure al barranc. Quan acabà el relat, em va costar molt tornar al món real. Estava en un mar ple d'esculls tallats que m'esquinçaven la lògica. Em va costar uns quants minuts de silenci incòmode tornar de la fantasia que se m'havia explicat a la materialitat del meu cafè amb llet. El cap d'estació em mirava amb agraïda comprensió. Aleshores, com si caigués en una cosa que havia oblidat i empès per un ressort, va esbitzar-me. Per cert, vostè on va? Jo em dirigeixo a Marcel, li vaig contestar. I aleshores, què hi fa aquí, bon home? Per anar a Marcel, ha d'anar a l'estació de l'altra banda, perquè el traçat d'aquesta via no permet arribar-hi. No es preocupi, que és a prop. Només em faltava això, vaig exclamar mig contrariat. Vaig posar-me l'abric, vaig tornar a agafar tot el pes de la maleta i el cap d'estació m'acompanyà a la porta. Tot fent-me adeu des de la porta cridà: «Segueixi aquest camí i d'aquí a 10 minuts ja hi serà. Bona sort!» Així que ja em tenia un altre cop enmig d'aquesta boira enganyosa. Una mica reconfortat per l'escalfor del refrigeri de l'estació que deixo enrere, però amb el cap enterbolit per la història que m'acaba d'explicar aquell home. Per sort, havia de fixar la mirada al camí perquè era extremadament fosc. I d'aquesta manera, els meus ulls diminuts no van poder escorcollar la negror per trobar més éssers inversemblants com el maleït maquinista. Tal com m'havia dit el vell, de seguida vaig arribar a l'estació de l'altra línia. Molt millor. Per començar, hi havia un tren aturat a l'andana, però no un de fantasmagòric, sinó un de modern, del meu temps, impersonal i net. I a més, hi havia persones a dins dels còmodes vagons. Només entrar a l'andana vaig topar el cap d'estació. «Perdoni, aquest tren para a Marcel?», li vaig preguntar. Em va mirar uns quants segons, però de seguida va enfocar els ulls per sobre la meva espatlla cap al camí d'on venia. Aturar la mirada en aquell sender per uns instants i sembla entristir-se. Després contesta. «Sí, sortirà d'aquí a 15 minuts. Però vostè d'on ve?» «Vinc de l'estació de l'altra línia», vaig dir assenyalant endarrere. Tenia la cara petrificada i tornà a insistir. «D'on diu que ve?» «Ja li he dit que de l'estació d'aquí a la vora, on no hi ha connexió amb Marcel». El cap d'estació intentà controlar el to de veu. «No s'espanti, però tret d'aquesta no hi ha cap altra estació en 40 quilòmetres». Estava molt sorprès i el cansament se m'anava acumulant. «Però això no pot ser veritat». «Ho juro», va respondre taxativament. La boca se m'obri sense emetre cap soroll. Em vaig veure reduït al mínim dins l'abric i vaig deixar anar la plúmbia maleta, que va caure a terra i va fer un fort terrabastall. El cap d'estació recollí la maleta, em va agafar amb cura i m'acompanyà fins un banc. La testa em donava voltes. Vaig intentar recompondre'm. «Però si jo era allà. He parlat amb el cap d'estació, un vell molt amable. M'he pres un cafè amb llet. M'ha dit adéu des de la porta i m'ha dirigit cap aquí. És impossible que res d'això no existís». L'home s'acariciava un bigoti gris que lluïa, tot pensant quina resposta donar-me. I aleshores ho va dir. «Vol una resposta fàcil o vol la veritat? Pensi bé la resposta». La mateixa pregunta que m'havia fet l'ancià de l'altra estació. Amb por, vaig xiu-xiuejar la mateixa resposta, encara que tement la resposta. La veritat. L'home es va prendre uns instants, com si busqués records a les cantonades de la seva memòria. Aleshores va traure una pipa. La va encendre i es va asseure al meu costat. Llavors em preguntà: «Vostè coneix la llegenda de l'estació sense trens?» Quan va fer formulat la pregunta, vaig posar-me la maleta sobre els genolls. Vaig encreuar els braços sobre el pit i vaig fer que no amb el cap. Ja n'estava segur. Mai més no podria escapar d'aquest món de fantasies i claroscurs que m'envoltaven. I quan l'home inicià el relat, vaig sentir el xiulet del tren que marxava molt lentament, com si també volgués escoltar part de la història que estava a punt de començar. La boira entrà a l'andana i el meu alè s'hi va fondre ràpidament.